Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Catalunya registra l'augment d'atur més elevat de l'estat espanyol amb més de 15.000 nous aturats aquest passat mes de maig. Amb tot el ritme de destrucció d'ocupació s'alenteix. Montse Manent.
El creixement de l'atur aquest mes de maig ha estat inferior als mesos d'abril i març. Pel secretari general de Treball, Josep Ginesta, s'entreveu l'inici de la recuperació econòmica.
Estem ja albirant una desafectació progressiva del nombre de persones afectades en el mercat de treball. Tot i això, insistir en que s'està produint amb una intensitat més feble de la que podíem esperar.
Els treballadors de Nissan han tornat a mobilitzar-se aquesta tarda per protestar contra la decisió de la multinacional japonesa de tancar les plantes catalanes.
S'han concentrat davant del concessionari de Renault a les Esplugues de Llobregat perquè consideren que la marca francesa no es pot rentar les mans d'aquesta situació.
Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser.
Avui ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández és el secretari general de Sigen Usoc i David García és membre del comitè d'empresa de Marelli.
Nosotros no pararemos, la Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza.
Yo creo que la han dejado cerrar porque no ha interesado. Desde que se han fusionado varias marcas, yo creo que aquí no ha interesado.
La Generalitat crea un grup d'experts per fer un full de ruta per sortir de la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus i dissenyar el futur post-Covid-19.
El grup es diu Catalunya 2022 i l'han presentat junts el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès al Palau de la Generalitat.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22.
Pla de xoc del govern per poder celebrar la revetlla de Sant Joan en un format més petit i amb noves mesures de seguretat.
El sector de la pirotècnica celebra la decisió i prepara amb il·lusió una de les festivitats més importants en el seu negoci per poder celebrar la revetlla de Sant Joan.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La revetlla de Sant Joan és la campanya més forta de facturació dels mesos estiu per moltes empreses, com és el cas de la pirotècnia Estalella. El seu propietari, Manel Estalella, ha assenyalat que el sector està preparat i afronta amb moltes ganes aquesta festivitat.
Considerem que es pot fer sense cap mena de problema.
En cultura, obre les portes al jaciment d'Empúries a l'Alt Empordà i tres altres subseus del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Els monuments han obert només per usuaris individuals o grups familiars seguint la normativa de la fase 2.
Ràdio L'Escala, Belfont.
L'obertura forma part del pla de desconfinament de monuments, jaciments i equipaments patrimonials elaborat per la Direcció Cultural del Departament de Cultura. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
Gran part de la visita es realitza a l'aire lliure. El mantenir aquests requeriments no ens planteja un problema massa important perquè tenim espai molt suficient.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara ja creixen les nuvolades amb força a zones de muntanya, preferentment al prelitoral i altres zones del Pirineu Prepirineu. Tot i això, en aquests darrers sectors, les nuvolades esperen que siguin més potents de cara a partir de mitja tarda, quan també n'afectaran a zones de la depressió central, sobretot a partir del vespre, ponent nord de la depressió central i avançant cap als punts del prelitoral. Aquestes nuvolades podran descarregar a qualsevol punt de l'interior xàfecs, que localment seran d'intensitat forta, anar acompanyats de tempesta i fins i tot acompanyats també de calamarsa o de pedra. Per tant, molta precaució, especialment a l'interior de la meitat nord i a ponent, sobretot al final del dia. Pel que fa a la costa, podria arribar alguna precipitació, seran fenòmens locals i anecdòtics amb una temperatura més alta que ahir. De cara a demà, continuarà la inestabilitat, inicialment al Pirineu, i a partir de mitja tarda també afectarà qualsevol altre punt de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Escletxa d'esperança per l'inici de la recuperació econòmica. Malgrat que l'atur continua creixent aquest mes de maig, ho fa a un ritme menor que els dos mesos anteriors de confinament. En total, a Catalunya hi ha 15.339 aturats més que l'abril. És la xifra més alta registrada al conjunt de l'Estat, però representa un increment tan sols del 3,3% respecte al mes anterior. Queda molt per arribar a nivells de fa un any, però les dades constaten que es comença a aturar la sagnia d'acomiadaments pel coronavirus. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La bona notícia és que l'increment d'aturats és menor que en els dos mesos precedents, quan va començar l'estat d'alarma. Al març el creixement va ser del 5,5% i a l'abril del 12,2%. Des de l'inici de la pandèmia, l'increment d'aturats a Catalunya ha estat de 87.000. Una altra bona notícia és que dels 720.000 treballadors afectats per ERTOs, 100.000 ja han tornat al seu lloc de feina. L'atur ha crescut a totes les demarcacions, tot i que ritmes força diferents. Creix més a Barcelona i a Girona i menys a Tarragona i, sobretot, a Lleida. Amb aquestes dades a la mà, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, constata que, tot i que el mercat laboral de Catalunya ha retrocedit a 4 anys, la recuperació ja ha començat.
Estem ja albirant una desafectació progressiva del nombre de persones afectades en el mercat de treball. Tot i això, insistir en que s'està produint amb una intensitat més feble de la que podíem esperar.
Una altra bona notícia és que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya ha repuntat el mes de maig en 4.600 persones més respecte al mes d'abril. En 3 mesos, però, Catalunya ha perdut 124.000 afiliats.
Precisament aquesta tarda els treballadors de Nissan han tornat a mobilitzar-se per protestar contra la decisió de la multinacional japonesa de tancar les plantes catalanes. Ho han fet aquesta vegada davant el concessionari de Renault, Esplugues de Llobregat, perquè consideren que la marca francesa no es pot rentar les mans d'aquesta situació. Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser, bona tarda.
Bona tarda. Continuen les protestes dels treballadors de Nissan i de les seves empreses proveïdores. Si les primeres concentracions es van realitzar davant les factories de la zona franca, Montcada i Sant Andreu, i a l'endemà els concessionaris Nissan de Molins de Rei i l'Hospitalet, avui ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández és el secretari general de Sigen Usoc i David García és membre del comitè d'empresa de Marelli.
Nosotros no pararemos. La Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza. Aquí José Vicente de los Mozos, como responsable de Renault y como presidente de la FAB, pues tiene mucho que decir, que no ha dicho nada, y le vamos a seguir pidiendo de que apueste por nuestras plantas.
Yo creo que la han dejado cerrar porque no ha interesado. Desde que se han fusionado varias marcas, yo creo que aquí no ha interesado ya la Nissan. Es una fábrica, yo creo, muy antigua, y por no invertir o no han querido que siga. Renault yo creo que tiene toda la culpa de esto.
Uns treballadors que han transformat la concentració en una mobilització fins allà la B23, a l'entrada i sortida de Barcelona.
Les dades d'atur s'han fet públiques avui, que es coneixen també tots els detalls de com serà aquesta renda mínima vital que va aprovar el govern espanyol i que ha de començar a funcionar a partir del proper mes de juny, 15 de juny. El butlletí oficial de l'Estat detalla punt per punt a qui va dirigida, com s'haurà de tramitar, quina quantitat pertocarà a cada un dels sol·licitants i, el més important, les sancions que preveu l'Estat si es detecten irregularitats.
L'ingrés mínim vital es podrà començar a sol·licitar a partir del proper 15 de juny, però tindrà caràcter retroactiu a data 1 d'aquest mes. Per tenir-hi dret, cal tenir entre 23 i 65 anys, tot i que no hi ha limitació d'edat en el cas que hi hagi fills a càrrec. Abans de rebre l'ingrés mínim vital, s'haurà d'haver demanat algun tipus de prestació i s'haurà de tenir la residència legal a Espanya. També es concreten les condicions laborals i econòmiques anteriors al moment de sol·licitar l'ajuda. El càlcul d'ingressos es farà segons els membres i les condicions de cada unitat de convivència. El mínim són 462 euros per un sol adult sense ningú a càrrec. El BOE també detalla les sancions que preveu la Seguretat Social si es detecta qualsevol irregularitat i incompliment de les obligacions que comporta aquest ingrés mínim.
Una de les conseqüències de la crisi de la Covid-19 ha estat la situació d'emergència social a la que s'han vist abocats molts ciutadans que d'un dia per l'altre han perdut la seva font d'ingressos habitual. Molts d'ells han hagut de recórrer a demanar ajuda a les entitats socials que han hagut de redoblar esforços per poder atendre a més gent. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. Només a tall d'exemple, la Creu Roja ha atès a més de 200.000 persones a tot Catalunya des que es va declarar l'estat d'alarma fa més de dos mesos. En declaracions a la xarxa, el seu coordinador, Enric Morist, ha explicat que el perfil d'atesos és divers.
Com quatre perfils, podríem dir-ho així, no? Majoritaris dins d'aquestes persones que reben ajudes. Primer, les persones que ja abans d'aquesta crisi estaven en crisi. En segon lloc, les persones que venen de l'economia submergida, bàsicament dones. Per altra banda, la gent dels ERTOs, no? I per últim, l'atur que està pujant d'una manera molt important.
Una situació similar és la que viuen des de Càritas Diocesana de Barcelona i Càritas Parroquial. Està atenent ara mateix 35.000 persones i han hagut de reorganitzar-se per atendre l'allau de demanda. Escoltem en declaracions a la xarxa Carme Ferreiro, una de les responsables de l'entitat.
Obrir temporalment, això sí, temporalment, 5 punts de distribució d'aliments nous. Amb això hem pogut, d'alguna manera, intentar donar resposta a aquesta avalanxa de persones.
Les diferents entitats alerten que la situació d'ara és preocupant, però que es pot veure empitjorada a partir del juny amb la finalització dels ERTOs.
Tot això fa que també les administracions emprenguin mesures com la renda mínima, ara ho vèiem, o altres ajuts per intentar pal·liar el cop. A Barcelona, l'Ajuntament destinarà 7,5 milions d'euros en un paquet d'ajudes i subvencions per impulsar l'economia solidària i de proximitat. La mesura vol arribar a 4.500 empreses i organitzacions en les que treballen unes 60.000 persones. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament facilitarà fins a 4 milions i mig d'euros en crèdits a través d'una entitat de banca ètica i una cooperativa. També fomenta la formació i l'assessorament a 350 empreses i es destinen fins a 2 milions d'euros en subvencions per l'economia de proximitat. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha dit que es tracta de superar el cop de la pandèmia des dels barris.
Un paquet d'ajuts en el sector de l'economia social i solidària i a l'economia de proximitat de 7,5 milions d'euros per protegir, per reimpulsar, per donar suport a aquesta economia també de proximitat als barris per mantenir els llocs de treball.
L'economia solidària i de proximitat als barris genera el 7% del PIB de la ciutat de Barcelona.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Encara en clau de recuperació econòmica, el govern crea un grup d'experts que faran un full de ruta per sortir de la crisi per la pandèmia del coronavirus i dissenyar el futur post-Covid-19. El grup es diu Catalunya 2022 i l'han presentat junts el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 15 homes i 15 dones de diversos àmbits, com la recerca o la sociologia, i provenents tant de l'administració pública com de l'empresa privada, dissenyaran la sortida de la crisi del coronavirus per Catalunya. Alguns d'ells són el filòleg i editor Jordi Amat, l'astrofísica Mercè Crosas o el periodista Tacho Benet. El president Torra ha dit que el projecte transcendeix el govern perquè és una estratègia de país.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que, ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22.
Els experts treballaran en grups i, segons el govern, de manera independent. A finals de juliol hauran de tenir un primer document i al febrer de l'any vinent les conclusions.
Pimec reclama ajuts directes de 2.800 milions d'euros els propers dos anys per petites, mitjanes empreses i autònoms del sector turístic català per reactivar la indústria i adaptar-la a les noves mesures derivades de la pandèmia.
També ha demanat avançar el 15 de juny la reobertura de fronteres, ja que considera que l'1 de juliol és massa tard, especialment en comparació amb el comportament d'altres països a Europa, com França o Itàlia. L'objectiu d'aquestes mesures és reduir l'impacte de la crisi en el sector. Segons una enquesta de la patronal, un 23,6% de les pimes del sector s'han plantejat tancar definitivament i un 56,2% ha estudiat ajustar les plantilles amb caràcter permanent pels efectes de la crisi sanitària.
En canvi, coincidint amb l'anunci del govern central que l'entrada de visitants estrangers es reprendrà a partir del dia 1 de juliol, les reserves hoteleres en establiments del Baix Empordà, a la Costa Brava, han crescut la setmana passada d'un 250% en relació a la setmana anterior. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els hotelers de la Costa Brava Centre esperen que en el pic de l'estiu podran garantir un 50% de l'ocupació que van tenir l'estiu passat i que amb això n'hi hagi prou per assegurar la supervivència de totes les empreses. El Gremi d'Hostaleria del Baix Empordà ha vist l'anunci de la reobertura de les fronteres com una notícia molt positiva. I això s'ha notat en el volum de reserves de cara a l'estiu, que s'ha disparat aquesta última setmana fins a situar-se entre el 60 i el 70% de les que es rebrien habitualment en aquesta època. Martí Sabrià és el gerent del grup Costa Brava Centre.
Al final, entre un 10 de juliol i finals de setembre, puguem fer una temporada no perquè les empreses puguin guanyar diners, sinó perquè les empreses puguin arribar a afrontar l'exercici 2021 amb prou múscul.
Els hotelers del Baix Empordà apunten com a prioritat captar el turista francès.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Segon dia consecutiu amb cap defunció registrada en les darreres 24 hores per coronavirus, segons les dades del Ministeri de Sanitat. Això sí, ja saben que el mètode de recompte és diferent del de salut i, per tant, les dades sovint no coincideixen. Sigui com sigui, el nombre de contagis sí que han repuntat i es situen en 137 nous positius en el dia d'ahir. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha demanat precaució per interpretar la dada de defuncions d'avui, ja que alguna comunitat autònoma hauria tingut problemes per passar la informació. Fernando Simón ha reconegut que les dades sobre defuncions estan generant alguns problemes i per això s'estan acabant de verificar, tot i que ha remarcat que, malgrat la importància social de la dada de persones mortes, ara no és l'objectiu prioritari de la vigilància epidemiològica.
A nosotros nos interesa ahora mismo, como equipos que tratan de controlar la transmisión, el número de sospechosos que se identifican, la cantidad de PCRs que se les hacen a esos sospechosos, cuántas de ellas son positivas y los tiempos que van desde que se inician síntomas y por lo tanto se puede identificar la enfermedad hasta que se aísla, se diagnostica y se aísla a estas personas.
En aquest sentit, la dada de pacients que han iniciat símptomes aquesta darrera setmana continua en descens.
Pressió des del territori perquè dilluns la regió sanitària de Lleida passi a fase 2. Ni la Paeria, ni la Diputació, ni els agents econòmics lleidatans entendrien que no fos així. Creuen que hi ha motius objectius suficients per fer el canvi de fase i consideren que la imatge que s'està donant del territori no és la real. Mentrestant, des del Departament de Salut es treballa amb prudència i el que sí que s'ha confirmat fins ara és que es demanarà la fase 2 per Barcelona i les regions metropolitanes i la fase 3 per Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. Guau, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El president de la Diputació, Joan Talarn, entén els interrogants expressats per Salut perquè hi ha alguns casos importants que preocupaven per si es podia estendre la malaltia. Tot i aquests rebrots puntuals, però Talarn considera que en general la població ho està fent bé. Reconeix que el territori necessita passar de fase per, entre altres coses, poder reactivar l'activitat turística.
A nivell econòmic ens convé moltíssim. Hem de tornar a obrir les botigues al màxim i hem de poder començar a tenir una mobilitat que és necessària, sobretot en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit del turisme. Hi ha àmbits importantíssims pel nostre territori que és necessari que puguem començar-los a fer. Per això em preocuparia moltíssim que el proper dilluns no estiguéssim a fase 2. Evidentment, no depèn de mi.
Unes sensacions que comparteix l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, que creu que hi ha raons objectives perquè la regió sanitària de Lleida passi de fase. Reconeix també que els preocupa l'impacte que tindria per l'economia de la ciutat no passar d'aquesta fase.
La previsió de l'entrada en vigor de la fase 3 a la majoria de municipis de Catalunya, poc abans de la revetlla de Sant Joan, ha estat determinant perquè el govern hagi donat llum verda perquè es pugui gaudir d'aquesta festa en un format, això sí, més petit i amb noves mesures de seguretat.
El sector pirotècnic s'ha mostrat molt satisfet que finalment el proper 23 de juny es pugui celebrar la revetlla. Reconeixen que la cancel·lació de les falles i les festes majors els ha fet perdre el 75% de la facturació anual, però confien en poder remuntar gràcies a aquesta cita. Consideren que ingressar prop de 12 milions d'euros, un 25% menys que el 2019, seria un èxit i destaquen la importància de poder salvar prop de 3.000 llocs de treball que depenen d'aquesta campanya.
Per exemple, a Tarragona, el sector prepara amb il·lusió aquesta festivitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Quan falta menys d'un mes per la revetlla de Sant Joan, la proposta per part de la Generalitat i de Protecció Civil és mantenir el component lúdic d'aquesta festivitat, però d'una forma molt més familiar i seguint les mesures de seguretat necessàries. La revetlla de Sant Joan és la campanya més forta de facturació dels mesos d'estiu per moltes empreses, com és el cas de la pirotècnia Estalella. El seu propietari, Manel Estalella, ha assenyalat que el sector està preparat i afronta amb moltes ganes aquesta festivitat.
Considerem que es pot fer sense cap mena de problema, pel tema de que molts cops el Sant Joan es fa molt familiar, l'evolució és molt positiva i bueno, doncs ja s'han negociat doncs, les mesures en què s'ha de fer la revetlla o ara la festa de Sant Joan, i la veritat és que estem il·lusionats.
Mantenir la distància de seguretat, evitar les aglomeracions o apostar per la venda de petards a través de les pàgines web de les empreses són les recomanacions bàsiques per poder gaudir de la nit més curta de l'any.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau política, el Consell de Ministres ha aprovat avui ja la sisena i última pròrroga que ha de ser votada demà pel Congrés dels Diputats i que previsiblement tirarà endavant sense problemes gràcies a l'acord a què ha arribat aquest matí el govern espanyol amb Ciudadanos i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquesta última pròrroga, però, compta amb una important novetat. Les autonomies recuperaran les plenes competències en aquells territoris que estiguin en fase 3 i es permetrà la mobilitat entre províncies, però no entre comunitats autònomes.
Ho ha detallat aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha avançat que es permetran els desplaçaments en territoris que estiguin en fase 3, però només entre províncies o unitats territorials i no entre comunitats autònomes. La plena mobilitat no es recuperarà fins a l'anomenada nova normalitat. Una de les novetats d'aquesta sisena i última pròrroga és el retorn de competències als presidents autonòmics per gestionar la desescalada tan sols, però, en aquelles províncies o regions sanitàries en fase 3.
En aquelles comunitats autònomes, aquelles unitats territorials que estan en fase 3, van a ser governades de forma plena, no ja cogovernades, sinó governades de forma plena per els presidents de la comunitat autònoma en cuyo territori se ubique. És la novedat més destacada, la única novedat, però la novedat més destacada que s'incluye en esta solicitud que mañana el president del gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara.
El ministre ha concretat que seran els presidents de cada comunitat qui decideixin si els territoris en fase 3 han d'avançar o no cap a la nova normalitat.
Doncs precisament aquest Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat també la nova llei de residus que preveu un impost per al plàstic d'un sol ús. Aquesta és una de les mesures més destacades de la norma, que també posa data de caducitat a canyetes, bastonets de les orelles i coberts de plàstic al juliol de l'any vinent. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats preveu reduir les deixalles generades en un 15% per a l'any 2030 respecte al 2010. Per aconseguir-ho, es fixa especialment en els plàstics. Així, vol reduir el nombre d'envasos no reutilitzables i ho fa, com ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, amb una nova taxa.
Establece un impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Se trata de un impuesto de carácter indirecto que recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.
El Ministeri calcula que la taxa podria arribar a recaptar uns 720 milions d'euros. La nova norma també preveu la prohibició de canyetes, bastonets de les orelles i coberteria de plàstic per l'any vinent i l'obligació als hostalers d'oferir aigua de l'aixeta als seus clients.
En cultura, gran part dels conjunts monumentals de la Generalitat de Catalunya han reobert les seves portes adaptades a les noves mesures de seguretat. A l'Alt Empordà, el jaciment d'Empúries i tres altres subseus del Museu d'Arqueologia de Catalunya ho han fet avui. Només per usuaris individuals o grups familiars, seguint la normativa de la fase 2. Alguns espais queden tancats temporalment, com per exemple l'audiovisual. Ràdio L'Escala, Belfont, bona tarda.
Bona tarda. Les seus dels Museus d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, Ullastret i Olèrdola han obert les seves portes avui. La seu de Girona ho farà dijous i la seu central a Barcelona no obrirà fins divendres 12. Els serveis i instal·lacions s'han condicionat per garantir visites segures i confortables i l'accés a jaciments i exposicions és gratuït fins al 28 de juny. L'obertura forma part del pla de desconfinament de monuments, jaciments i equipaments patrimonials elaborat per la Direcció Cultural del Departament de Cultura. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
Gran part de la visita es realitza a l'aire lliure i no el mantenir aquests requeriments no ens planteja un problema massa important perquè tenim espai molt suficient.
Alguns dels espais d'Empúries com l'audiovisual es mantindran tancats i tampoc es podrà fer servir les audioguies ni cap dispositiu tàctil. Pel que fa al personal, està actiu excepte l'administratiu que continua fent teletreball.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, els responsables del Lleida Esportiu es reuneixen amb el president de la Federació Espanyola.
El Lleida és un dels clubs que ha presentat diferents recursos impugnant la decisió de donar per finalitzada la Lliga de Segona B i que els ascensos es decideixen amb un play-off express. A la via federativa ja han desestimat el recurs i ara queda pendent la via judicial. Per cert, que Luis Rubiales, president de l'organisme estatal federatiu, va jugar amb el Lleida quan era Unió Esportiva la temporada 2000-2001.
El motor de primer nivell mundial torna a Montmeló al mes d'agost.
La Federació Internacional d'Automobilisme ha anunciat avui el nou calendari de la Fórmula 1 que tornarà a escena el 5 de juliol a Àustria. El circuit de Barcelona-Catalunya serà l'escenari de la sisena prova el diumenge 16 d'agost. D'aquesta manera, Montmeló, el Vallès Oriental, viurà amb energia des del dia 14 i fins i tot els dies previs amb tots els preparatius. Una de les cites a tenir molt en compte en el món del motor. Serà la penúltima prova del nou calendari abans del final de la festa al circuit de Monza, a Itàlia.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Veig els teus ulls al matí en el sol. Sota la pluja et sento a prop. I si marxes ni que sigui un instant, vull tenir-te aquí un altre cop. I t'acostes com a l'estiu fa el vent, escalfant amb amor i te'n vas suaument. I sóc jo qui vol cridar, l'amor és profund.
És profund, l'amor és profund.
Vull que aprenem.
Contra aquest món que ens vol fer mal, que no us deixa fer el nostre camí.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Catalunya registra l'augment d'atur més elevat de l'estat espanyol amb més de 15.000 nous aturats aquest passat mes de maig. Amb tot el ritme de destrucció d'ocupació, s'alenteix Montse Manent.
El creixement de l'atur aquest mes de maig ha estat inferior als mesos d'abril i març. Pel secretari general de Treball, Josep Ginesta, s'entreveu l'inici de la recuperació econòmica.
Estem ja albirant una desafectació progressiva del nombre de persones afectades en el mercat de treball. Tot i això, insistir en que s'està produint amb una intensitat més feble de la que podíem esperar.
Els treballadors de Nissan han tornat a mobilitzar-se aquesta tarda per protestar contra la decisió de la multinacional japonesa de tancar les plantes catalanes.
S'han concentrat davant del concessionari de Renault a les Esplugues de Llobregat perquè consideren que la marca francesa no es pot rentar les mans d'aquesta situació.
Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser.
Avui ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández és el secretari general de Sigen Usoc i David García és membre del comitè d'empresa de Marelli.
Nosotros no pararemos, la Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza.
Yo creo que la han dejado cerrar porque no ha interesado. Desde que se han fusionado varias marcas, yo creo que aquí no ha interesado.
La Generalitat crea un grup d'experts per fer un full de ruta per sortir de la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus i dissenyar el futur post-Covid-19.
El grup es diu Catalunya 2022 i l'han presentat junts el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès al Palau de la Generalitat.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22.
Pla de xoc del govern per poder celebrar la revetlla de Sant Joan en un format més petit i amb noves mesures de seguretat.
El sector de la pirotècnia celebra la decisió i prepara amb il·lusió una de les festivitats més importants en el seu negoci per poder celebrar la revetlla de Sant Joan.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La revetlla de Sant Joan és la campanya més forta de facturació dels mesos estiu per moltes empreses, com és el cas de la pirotècnia Estalella. El seu propietari, Manel Estalella, ha assenyalat que el sector està preparat i afronta amb moltes ganes aquesta festivitat.
Considerem que es pot fer sense cap mena de problema.
Obre les portes al jaciment d'Empúries, a l'Alt Empordà i tres altres subseus del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Els monuments han obert només per usuaris individuals o grups familiars seguint la normativa de la fase 2.
Ràdio L'Escala, Belfont.
L'obertura forma part del pla de desconfinament de monuments, jaciments i equipaments patrimonials elaborat per la Direcció Cultural del Departament de Cultura. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
Gran part de la visita es realitza a l'aire lliure. El mantenir aquests requeriments no ens planteja un problema massa important perquè tenim espai molt suficient.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara ja creixen les nuvolades amb força a zones de muntanya, preferentment al prelitoral i altres zones del Pirineu Prepirineu. Tot i això, en aquests darrers sectors, les nuvolades esperen que van siguin més potents de cara a partir de mitja tarda, quan també n'afectaran a zones de la depressió central, sobretot a partir del vespre, ponent nord de la depressió central i avançant cap a punts del prelitoral. Aquestes nuvolades podran descarregar a qualsevol punt de l'interior xàfecs, que localment seran d'intensitat forta, anar acompanyats de tempesta i fins i tot acompanyats també de calamarsa o de pedra. Per tant, molta precaució, especialment a l'interior de la meitat nord i a ponent, sobretot al final del dia. Pel que fa a la costa, podria arribar alguna precipitació, seran fenòmens locals i anecdòtics amb una temperatura més alta que ahir. De cara a demà continuarà l'inestabilitat, inicialment al Pirineu, i a partir de mitja tarda també afectarà qualsevol altre punt de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Escletxa d'esperança per l'inici de la recuperació econòmica, malgrat que l'atur continua creixent aquest mes de maig, ho fa un ritme menor que els dos mesos anteriors de confinament. En total, a Catalunya hi ha 15.339 aturats més que l'abril. És la xifra més alta registrada al conjunt de l'Estat, però representa un increment tan sols del 3,3% respecte al mes anterior. Queda molt per arribar a nivells de fa un any, però les dades constaten que es comença a aturar la sagnia d'acomiadaments per coronavirus. Pel coronavirus. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La bona notícia és que l'increment d'aturats és menor que en els dos mesos precedents, quan va començar l'estat d'alarma. Al març el creixement va ser del 5,5% i a l'abril del 12,2%. Des de l'inici de la pandèmia, l'increment d'aturats a Catalunya ha estat de 87.000. Una altra bona notícia és que dels 720.000 treballadors afectats per ERTOs, 100.000 ja han tornat al seu lloc de feina. L'atur ha crescut a totes les demarcacions, tot i que ritmes força diferents. Creix més a Barcelona i a Girona i menys a Tarragona i, sobretot, a Lleida. Amb aquestes dades a la mà, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, constata que, tot i que el mercat laboral de Catalunya ha retrocedit a 4 anys, la recuperació ja ha començat.
Estem ja albirant una desafectació progressiva del nombre de persones afectades en el mercat de treball. Tot i això, insistir en que s'està produint amb una intensitat més feble de la que podíem esperar.
Una altra bona notícia és que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya ha repuntat el mes de maig en 4.600 persones més respecte al mes d'abril. En 3 mesos, però, Catalunya ha perdut 124.000 afiliats.
Precisament aquesta tarda els treballadors de Nissan han tornat a mobilitzar-se per protestar contra la decisió de la multinacional japonesa de tancar les plantes catalanes. Ho han fet aquesta vegada davant el concessionari de Renault, les Esplugues de Llobregat, perquè consideren que la marca francesa no es pot rentar les mans d'aquesta situació. Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser, bona tarda.
Bona tarda. Continuen les protestes dels treballadors de Nissan i de les seves empreses proveïdores. Si les primeres concentracions es van realitzar davant les factories de la zona franca, Montcada i Sant Andreu, i a l'endemà els concessionaris Nissan de Molins de Rei i l'Hospitalet, avui ha estat el torn del concessionari Renault d'Esplugues. Miguel Ruiz Fernández és el secretari general de Sitgen Usoc i David García és membre del comitè d'empresa de Marelli.
Nosotros no pararemos. La Renault tiene mucha implicación porque tiene mucho poder en la alianza. Aquí es José Vicente de los Mozos como responsable de Renault y como presidente de la FA, pues tiene mucho que decir, que no ha dicho nada y le vamos a seguir pidiendo de que apueste por nuestras plantas.
Yo creo que la han dejado cerrar porque no ha interesado. Desde que se han fusionado varias marcas, yo creo que aquí no ha interesado ya la Nissan. Es una fábrica, yo creo, muy antigua y por no invertir o no han querido que siga. Renault yo creo que tiene toda la culpa de esto.
Uns treballadors que han transformat la concentració en una mobilització fins allà la B23, a l'entrada i sortida de Barcelona.
Les dades s'han fet públiques avui, que es coneixen tots els detalls de com serà aquesta renda mínima vital que va aprovar el govern espanyol i que ha de començar a funcionar a partir del proper 15 de juny. El butlletí oficial de l'Estat detalla punt per punt a qui va dirigida, com s'haurà de tramitar, quina quantitat pertocarà a cada un dels sol·licitants i, el més important, les sancions que preveu l'Estat si es detecten irregularitats.
L'ingrés mínim vital es podrà començar a sol·licitar a partir del proper 15 de juny, però tindrà caràcter retroactiu a data de 1 d'aquest mes. Per tenir-hi dret, cal tenir entre 23 i 65 anys i, tot i que no hi ha limitació d'edat en cas que hi hagi fills a càrrec. Abans de rebre l'ingrés mínim vital, s'haurà d'haver demanat algun tipus de prestació i s'haurà de tenir la residència legal a Espanya. També es concreten les condicions laborals i econòmiques anteriors al moment de sol·licitar l'ajuda. El càlcul d'ingressos es farà segons els membres i les condicions de cada unitat de convivència. El mínim són 462 euros per un sol adult sense ningú a càrrec. El BOE també detalla les sancions que preveu la Seguretat Social si es detecta qualsevol irregularitat i incompliment de les obligacions que comporta aquest ingrés mínim.
Les administracions continuen també emprenent mesures com aquesta renda mínima o altres ajuts per intentar pal·liar el cop. A Barcelona, el 80% dels pisos públics que es construiran els mesos vinents seran de lloguer social. En total, Barcelona activa la construcció de 2.400 habitatges públics. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La regidora de l'habitatge, Lucía Martín, ha volgut destacar que el parc públic de lloguer suposa crear patrimoni per a la ciutat, cosa que no passa amb altres models de construcció pública, com el de compra.
Vull remarcar de lloguer, perquè estem parlant d'habitatges, diguem, que quedaran pel patrimoni de la ciutat, que no es privatitzaran, que no perdrem, que no passarà com el que està passant amb l'habitatge protegit de compra, que durant tants anys s'ha fet, no?, amb tants diners públics invertit en habitatge, que al cap d'uns anys es desqualifica i es perd, i no queda per la ciutat, no?, estem parlant d'un patrimoni de 2.400 habitatges que seran de la ciutat i que estaran a disposició de la ciutadania.
Properament s'activaran 15 obres en marxa i abans de l'estiu s'hauran licitat 13 projectes més. En total, 2.400 habitatges que compten amb una inversió de 310 milions d'euros i que facilitaran habitatge digne a més de 6.000 persones.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Encara en clau de recuperació econòmica, el govern crea un grup d'experts que faran un full de ruta per sortir de la crisi per la pandèmia del coronavirus i dissenyar el futur post-Covid-19. El grup es diu Catalunya 2022 i l'han presentat junts el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 15 homes i 15 dones de diversos àmbits, com la recerca o la sociologia, i provenents tant de l'administració pública com de l'empresa privada, dissenyaran la sortida de la crisi del coronavirus per Catalunya. Alguns d'ells són el filòleg i editor Jordi Amat, l'astrofísica Mercè Crosas o el periodista Tacho Benet. El president Torra ha dit que el projecte transcendeix el govern perquè és una estratègia de país.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22.
Els experts treballaran en grups i, segons el govern, de manera independent. A finals de juliol hauran de tenir un primer document i al febrer de l'any vinent les conclusions.
Pimec reclama ajuts directes de 2.800 milions d'euros els propers dos anys per petites, mitjanes empreses i autònoms del sector turístic català per reactivar la indústria i adaptar-la a les noves mesures derivades de la pandèmia.
També ha demanat avançar el 15 de juny la reobertura de fronteres, ja que considera que l'1 de juliol és massa tard, especialment en comparació amb el comportament d'altres països a Europa com França o Itàlia. L'objectiu d'aquestes mesures és reduir l'impacte de la crisi en el sector. Segons una enquesta de la patronal, un 23,6% de les pimes del sector s'han plantejat tancar definitivament i un 56,2% ha estudiat ajustar les plantilles amb caràcter permanent pels efectes de la crisi sanitària.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Segon dia consecutiu amb cap defunció registrada en les darreres 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat. Això sí, ja saben que el mètode de recompte és diferent del de salut i, per tant, les dades sovint no coincideixen. Sigui com sigui, el nombre de contagis sí que han repuntat i es situen en 137 nous positius en el dia d'ahir. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha demanat precaució per interpretar la dada de defuncions d'avui, ja que alguna comunitat autònoma hauria tingut problemes per passar la informació. Fernando Simón ha reconegut que les dades sobre defuncions estan generant alguns problemes i per això s'estan acabant de verificar, tot i que ha remarcat que, malgrat la importància social de la dada de persones mortes, ara no és l'objectiu prioritari de la vigilància epidemiològica.
A nosotros nos interesa ahora mismo, como equipos que tratan de controlar la transmisión, el número de sospechosos que se identifican, la cantidad de PCRs que se les hacen a esos sospechosos, cuántas de ellas son positivas y los tiempos que van desde que se inician síntomas, y por lo tanto se puede identificar la enfermedad, hasta que se aísla, se diagnostica y se aísla a estas personas.
En aquest sentit, la dada de pacients que han iniciat símptomes aquesta darrera setmana continua en descens.
Pressió des del territori perquè dilluns la regió sanitària de Lleida passi a fase 2. Ni la paeria, ni la diputació, ni els agents econòmics lleidatans entendrien que no fos així. Creuen que hi ha motius objectius suficients per fer el canvi de fase i consideren que la imatge que s'està donant del territori no és la real. Mentrestant, des del Departament de Salut es treballa amb prudència i el que sí ha confirmat fins ara és que es demanarà la fase 2 per Barcelona i les regions metropolitanes i la fase 3 per Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El president de la Diputació, Joan Talarn, entén els interrogants expressats per Salut perquè hi ha alguns casos importants que preocupaven per si es podia estendre la malaltia. Tot i aquests rebrots puntuals, però Talarn considera que en general la població ho està fent bé. Reconeix que el territori necessita passar de fase per, entre altres coses, poder reactivar l'activitat turística.
A nivell econòmic ens convé moltíssim. Hem de tornar a obrir les botigues al màxim i hem de poder començar a tenir una mobilitat que és necessària, sobretot en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit del turisme. Hi ha àmbits importantíssims pel nostre territori que és necessari que puguem començar-los a fer. Per això em preocuparia moltíssim que el proper dilluns no estiguéssim a fase 2. Evidentment, no depèn de mi.
Unes sensacions que comparteix l'alcalde de Lleida, Miquel Puelló, que creu que hi ha raons objectives perquè la regió sanitària de Lleida passi de fase. Reconeix també que els preocupa l'impacte que tindria per l'economia de la ciutat no passar d'aquesta fase.
La crisi del coronavirus ha posat en primer pla les persones grans i l'especialista en geriatria, Javier Llanguas, denuncia que aquest col·lectiu ha estat discriminat. El director científic del programa per persones grans de la Fundació La Caixa ha dit a l'any que ens va canviar la vida de la xarxa que el gran repte de la nostra societat és prioritzar el fet de tenir cura d'aquest grup, cada vegada més nombrós. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada són més diverses les persones que entren en el que s'anomena la tercera edat i, per tant, necessiten tractaments diferenciats. Exactament al revés del que s'està fent durant la pandèmia. Les autoritats han posat tota la gent gran dins d'un mateix sac i se'n queixa obertament el psicòleg Javier Llanguas.
Pensar que són els majors debido a la edat, ¿no? Se constituye un grupo de riesgo con respecto a la edad, yo creo que lo podían ser construido con respecto a las condiciones de salud, y esto ha hecho a que muchos mayores se han sentido, por un lado, culpables, ¿no? Por otro lado, han sentido miedo, porque les ha llegado continuamente desde la opinión pública pues unos mensajes que les decía que podían contagiarse más fácil, que se contagiaban y iban a recibir atención médica. Yo creo que ha habido una discriminación por la edad.
Y Anguas esperona al conjunt de la societat a repensar quin paper volem que facin les persones que passen dels 65 anys.
La previsió de l'entrada en vigor de la fase 3 a la majoria de municipis de Catalunya poc abans de la revetlla de Sant Joan ha estat determinant perquè el govern hagi donat llum verda perquè es pugui gaudir d'aquesta festa en un format més petit i amb noves mesures de seguretat.
El sector pirotècnic s'ha mostrat molt satisfet que finalment el proper 23 de juny es pugui celebrar la revetlla. Reconeixen que la cancel·lació de les falles i les festes majors els ha fet perdre el 75% de la facturació anual, però confien en poder remuntar gràcies a aquesta cita. Consideren que ingressar prop de 12 milions d'euros, un 25% menys que el 2019, seria un èxit i destaquen la importància de poder salvar prop de 3.000 llocs de treball que depenen d'aquesta campanya.
Per exemple, a Tarragona el sector prepara amb il·lusió aquesta festivitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Quan falta menys d'un mes per la revetlla de Sant Joan, la proposta per part de la Generalitat i de Protecció Civil és mantenir el component lúdic d'aquesta festivitat, però d'una forma molt més familiar i seguint les mesures de seguretat necessàries. La revetlla de Sant Joan és la campanya més forta de facturació dels mesos d'estiu per moltes empreses, com és el cas de la pirotècnia Estalella. El seu propietari, Manel Estalella, ha assenyalat que el sector està preparat i afronta amb moltes ganes aquesta festivitat.
Considerem que es pot fer sense cap mena de problema, pel tema de que molts cops el Sant Joan es fa molt familiar, l'evolució és molt positiva i bueno, doncs ja s'han negociat doncs, les mesures en què s'ha de fer la revetlla o ara la festa de Sant Joan, i la veritat és que estem il·lusionats.
Mantenir la distància de seguretat, evitar les aglomeracions o apostar per la venda de petards a través de les pàgines web de les empreses són les recomanacions bàsiques per poder gaudir de la nit més curta de l'any.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau política, el Consell de Ministres ha aprovat avui ja la sisena i última pròrroga que ha de ser votada demà pel Congrés dels Diputats i que previsiblement tirarà endavant sense problemes gràcies a l'acord a què ha arribat aquest matí el govern espanyol amb Ciudadanos i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquesta última pròrroga, però, compta amb una important novetat. Les autonomies recuperaran les plenes competències en aquells territoris que estiguin en fase 3 i es permetrà la mobilitat entre províncies, però no entre comunitats autònomes.
Ho ha detallat aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha avançat que es permetran els desplaçaments ja en territoris que estiguin en fase 3, però només entre províncies o unitats territorials i no entre comunitats autònomes. La plena mobilitat no es recuperarà fins la nova, l'anomenada nova normalitat. Una de les novetats d'aquesta sisena i última pròrroga és el retorn de competències als presidents autonòmics per gestionar la desescalada tan sols però en aquelles províncies o regions sanitàries en fase 3.
Aquelles comunidades autònomes, aquelles unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser governadas de forma plena, no ya cogobernadas, sino governadas de forma plena por los presidentes de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique. Es la novedad más destacada, la única novedad, pero la novedad más destacada que se incluye en esta solicitud que mañana el presidente del gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara.
El ministre ha concretat que seran els presidents de cada comunitat qui decideixin si els territoris en fase 3 han d'avançar o no cap a la nova normalitat.
La proposta de retorn de competències parcial no és suficient per fer canviar la postura del govern català. Avui la seva portaveu, Meritxell Budó, ha tornat a insistir que des de la Generalitat no es pot donar suport a l'estat d'alarma.
I a més, Budó ha tornat a treure ferro el fet que els dos socis de govern, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, votin diferent a Madrid. La portaveu ha remarcat que l'executiu treballa conjuntament i que la postura de la Generalitat pel que fa a l'estat d'alarma continua sent la d'oposar-s'hi.
Com a govern no podem donar suport a un estat d'alarma que ens retira les competències i que, per tant, fa que haguem d'anar a Madrid a demanar permís en cada una d'aquelles decisions que estem prenent. Des del govern de Catalunya prenem les decisions perquè tenim la informació, perquè tenim les dades i perquè sabem quina és la millor manera d'anar afrontant i anar abordant aquesta desescalada, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, ens pertocaria a nosaltres també com a govern la capacitat de poder decidir.
Tot això mentre la polèmica per la destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encara cueja. I és que avui, des del Ministeri de l'Interior, s'ha admès que se'l va cessar per no comunicar actuacions.
Ha estat el Senat. El ministre Fernando Grande Marlaska ha sortit al pas de l'informe reservat publicat avui, que situa el fet de no haver informat del desenvolupament de les investigacions de la Guàrdia Civil al voltant del 8M com el motiu real del cessament de los Cobos. Marlaska ha matisat ara la seva versió i assegura que la destitució es va deure a l'incompliment del procediment de comunicació d'actuacions, no al contingut dels informes. Hores abans, en el Consell de Ministres, el govern en ple li ha transmès el seu recolzament. Marlaska ha assegurat a l'oposició que no pensa dimitir.
En cultura, gran part dels conjunts monumentals de la Generalitat de Catalunya han reobert les seves portes adaptats a les noves mesures de seguretat. A l'Alt Empordà, el Jaciment d'Empúries i tres altres subseus del Museu d'Arqueologia de Catalunya ho han fet avui. Només per usuaris individuals o grups familiars seguint la normativa de la fase 2. Alguns espais queden tancats temporalment, com per exemple l'audiovisual. Ràdio L'Escala, Belfort. Bona tarda.
Bona tarda. Les seus dels Museus d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, Ullastret i Olèrdola han obert les seves portes avui. La seu de Girona ho farà dijous i la seu central a Barcelona no obrirà fins divendres 12. Els serveis i instal·lacions s'han condicionat per garantir visites segures i confortables i l'accés a jaciments i exposicions és gratuït fins al 28 de juny. L'obertura forma part del pla de desconfinament de monuments, jaciments i equipaments patrimonials elaborat per la Direcció Cultural del Departament de Cultura. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
Gran part de la visita es realitza a l'aire lliure i no el mantenir aquests requeriments no ens planteja un problema massa important perquè tenim espai molt suficient.
Alguns dels espais d'Empúries com l'audiovisual es mantindran tancats i tampoc es podrà fer servir les audioguies ni cap dispositiu tàctil. Pel que fa al personal, està actiu excepte l'administratiu que continua fent teletreball.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El club vòlei Sant Cugat no vol pagar per una plaça a Superliga.
El director del club vallesà, Toni Alemany, ha expressat en declaracions de Cugat Media que els interessa fer un intercanvi de plaça amb el Vall d'Hebron, però sense cap tipus d'incentiu econòmic. L'equip barceloní no vol competir a la màxima categoria del voleibol femení, tal i com va anunciar el seu president a la xarxa, i seguir jugant a la Superliga 2. El conjunt de Sant Cugat espera que prosperi el recurs davant el Consejo Superior de Deportes per seguir jugant a l'elit, o que el Vall d'Hebron els ofereixi l'intercanvi sense pagar per la plaça. Si no es dona cap dels dos casos, lluitaran per recuperar la categoria a la pista.
El motor de primer nivell mundial torna a Montmeló el mes d'agost.
La Federació Internacional d'Automobilisme ha anunciat avui el nou calendari de la Fórmula 1, que tornarà a escena el 5 de juliol a Àustria. El circuit de Barcelona-Catalunya serà l'escenari de la sisena prova el diumenge 16 d'agost. D'aquesta manera, Montmeló, al Vallès Oriental, viurà amb energia des del dia 14 i fins i tot els dies previs, amb tots els preparatius, una de les cites a tenir molt en compte en el món del motor. Serà la penúltima prova del nou calendari abans del final de festa al circuit de Monza, Itàlia.
En hoquei herba, el polo de Roger Pallarols es segueix reforçant.
El mercat d'estiu en el món de l'esport s'ha avançat i molt degut a la pandèmia del coronavirus. Amb la temporada finalitzada en tots els esports, menys el futbol, i encara sense saber el calendari esportiu, el nou curs els clubs treballen des dels despatxos planificant el futur.
En hoquei patins, Aitor Egurrola seguirà defensant la porteria del Barça.
Egurrola ha renovat fins al 30 de juny del 2021 i afrontarà la seva 23a temporada al primer equip blaugrana.
Fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Terra de poetes. Berta Rubio Faus, Rapsoda. Breu en contra. Ulls endins, ella somia. Ell se la mira. Tots dos, desconeguts l'un de l'altre, que respiren pols d'estiu, s'han fet sol i sorra, platja per encontres furtius, pautats per cops secs d'onada. En el somieig, ella veu un home que se la mira, i no és ell, que amb ulls desperts se li veu la pell coberta de blau xop, just allà on ulls més ocults...